més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dimarts, dia 9 de maig del 2023, què tal com esteu? L'empat del Sabadell a Alacant va deixar altres lectures complementàries més enllà del punt de com queda la classificació, de les opcions de permanència i de la ratxa de partits sense perdre dels arlequinats. Podeu triar entre la positiva i la negativa. En el pitjor escenari, la lesió al recte anterior de la cama esquerra de Ricard Pujol a l'escalfament previ segueix encara pendent de proves, però com dèiem ahir, tenint en compte que falten només 18 dies des d'avui fins al final de la Lliga, ens podem fer la idea que potser ja l'hem vist prou, malauradament, aquesta temporada. A l'altre extrem, Sergi García i la seva reaparició, jugant 45 minuts a l'Antonio Solana. Ja que la cosa va de comptar dies, 105 han estat els dies que s'ha passat sense jugar l'atacant sabadellenc, des del primer partit de la segona volta, el 0-0 a casa contra l'Alcoyano, fins a aquest 1-1 davant l'Intercity de la jornada 34, en una època a la qual uns quants jugadors han anat caient per lesions, deixant curt d'efectius l'equip, sempre és una bona notícia sumar un actiu per la causa com el de Sergi García.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Santiago Bernabéu acull avui a les 9 de la nit l'anada de la primera semifinal de la Champions de futbol masculí. Ancelotti podrà comptar amb Luka Modric, però no amb Ceballos, pel partit contra un Manchester City que recupera Kevin De Bruyne, però perd a què? Les Palmes es col·loca com a nou líder de la Lliga Smartbank després de vèncer Ipurua per 0-1 quan queden només 3 jornades per finalitzar el campionat. Atenció com queda ara la part alta d'aquesta segona A. Les Palmes i Eibar, ahir rivals, en ascens directe empatats a 67 punts. Amb Granada i Alavés només un punt per sota i el Levante cinquè a 2, i tot quan només falten 9 punts pel final. A Itàlia, la Sampdoria ha baixat a la Sèrie B després de perdre 2-0 contra l'Udinese. Es creuen els camins amb l'altre equip genovès, el Genoa, que acaba de tornar a l'elit. I l'australià Michael Matthews ha guanyat la tercera etapa del Giro d'Itàlia. Remco Evenepoel segueix líder i ha incrementat un segon l'avantatge respecte a Primoz Roglic. Avui, quarta etapa, 175 quilòmetres entre Venosa i el llac Laceno, amb 3 ports de segona categoria. I a l'Hotel Suís tindrem tot això.
I es comenta la recepció.
De seguida escoltem Sergi García parlant del seu retorn, de les sensacions després de jugar els seus primers minuts, oblidada ja la lesió i l'apendicitis, també les combinacions de permanència del Sabadell, una nova entrega del CES personal, el mercantil i la seva lluita per ascendir a divisió d'honor juvenil, el comiat de la columna vertebral del Can Rull, Rómulo Tronchoni, i l'estrena del playoff femení de waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
L'exarlequinat Ian Mackay igual a Manu García com el porter amb més porteries a zero de la història de Primera Federació, 31 en total. En els últims 11 partits a Riazor, publica Rafa Mainet, només li han marcat el Castilla i el Fuenlabrada. Canal Blanquiverde també parla d'una dada del Córdoba que explica la nefasta ratxa que porten els califals. 656 minuts sense anar per davant en el marcador, i en els últims 10 partits, en els últims 900 minuts de joc, només han anat guanyant en 6 minuts, 6 de 900. I per cert, fixat el dia i l'hora del sorteig del playoff descens a Primera Federació, serà dilluns que ve, el Dia de la Salut, a les 12, l'endemà que acabi la segona ref.
Han parlat en les últimes hores
Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.
Obviamente Haaland es un jugador muy peligroso, está mostrando una calidad impresionante, sobre todo en el marcar goles, es un peligro, es obvio, ma hablar solo de Haaland significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien a fútbol.
I el seu homòleg al City, Pep Guardiola, també parlant de l'estrella del rival.
Sí, es cierto, hay mucho más. Vinicius, es verdad que con consistencia de cada vez que agarra el balón te hunde, está siendo un jugador muy determinante, pero evidentemente el Madrid es mucho más, su empaque y su experiencia de jugar este tipo de de partidos.
La notícia curiosa.
La llegim al web d'Esport 3. Robatori a casa de Rodrigo durant la final de la Copa del Rei, a la qual va fer 2 gols contra l'Osasuna. Es desconeix què van endur-se mentre el brasiler jugava a la Cartuja.
De quin partit no estarem pendents?
Del Ouro contra el Kuopion Palloseura, a les 5, jornada 6 de la Mestarosarja Liga de Finlàndia.
I a les xarxes socials.
Fa mitja hora les seves stories d'Instagram, el sabadellenc Òscar García Junyent, exfutbolista, ara entrenador, enllaça un article del The Independent anunciant que és la seva primera columna d'opinió que publica en aquest diari anglès. A més, un titular, amb una mica de clickbait, per què no dir-ho, que diu: conec a Pep Guardiola i aquest és el motiu pel qual guanyarà la Champions al City.
Avui celebra el seu aniversari.
Déu-n'hi-do la llista per acabar. Avui felicitem l'atleta Roberto Tello, l'exjugador del Sabadell Pol Moreno, també l'exentrenador i exjugador del Sabadell Robert Elvira, Juan Macruz, un altre exarlequinat, Sergi Estrada i també la gimnasta Marina Fernández.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minutets aproximadament per sobre de la una. Entrem en matèria aquest dimarts, un dia de tranquil·litat abans de la tempesta al centre d'esport Sabadell. A partir de demà tornen a la feina els de Miquillador, enfocant, per què no, l'última setmana amb la permanència en joc. Caldria guanyar i de seguida anem amb les combinacions, però vaja, agafant les paraules que ja escoltàvem aquí a l'hotel suís del tècnic santcugatenc, enfocant ja aquest partit més important que té el Sabadell aquesta temporada, el més important de l'any, deia Lladó. Només acaba el partit contra l'Intercity sobre la cita contra la Nucía d'aquest diumenge a les 12. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Això serà demà, l'inici de la preparació del partit. De moment, força calma, la nova Creu Alta.
Sí, molta tranquil·litat. Toca estar avui en un dia de relax, com dius, abans de la tempesta final, que esperem sigui això, sigui la final de diumenge, i aquí ho deixem tot arrebatat, però tocarà preparar encara aquest partit davant la Nucía i tocarà fer-ho a partir de demà, recordem, aquests primers 2 entrenaments els farà l'equip al Temple, el farà precisament al mateix escenari del partit del cap de setmana, d'aquesta 36a jornada, i per la resta, molt pendents, ja pensant també en aquest cap de setmana i en els propers, per si hi ha coses en joc o no, molt pendents de com està l'estat de l'infermeria, allò que fem gairebé sempre a principi de setmana, veure el peatge, les conseqüències o la ressaca que hagi pogut deixar l'última jornada pel que fa a l'interès arlequinat.
En aquest cas no va ser ni el partit, sinó l'escalfament previ al partit de l'Antonio Solana, que ens va deixar un Ricard Pujol, no sé si dir trencat, però com a mínim amb aquestes molèsties encara per confirmar l'abast de la lesió al recte anterior de la cama esquerra, però com dèiem en començar, com ja vas explicar ahir, 18 dies només per l'últim partit contra Osasuna Promeses, estem parlant de res, de 2 setmanes i mitja, per tant, a poc que sigui, i si no em dius el contrari, encara no hi ha diagnòstic, el tema està fotut.
Sí, encara no s'ha fet les proves, de fet. Estàvem pendent de poder calendaritzar aquestes proves. No sé si el fet de que no siguin d'urgència ens tira una mica més enrere ja en quant a ser un punt optimistes, el fet de que no hi hagi molta pressa o que no s'hagi precipitat en aquest sentit aquestes proves mèdiques pot tenir algun simbolisme o algun significat que se'ns escapi, però en tot cas el que diem, per poc hauria de ser allò que es diu un micro trencament, en el millor dels casos, que només estiguéssim parlant d'un centímetre o menys, per tant, d'una setmana i escaig de recuperació, pensant sempre en un hipotètic últim partit, Ja ens aniríem sempre, en el millor dels casos, al Promeses, perquè aquesta setmana és evident que Ricard Pujol no treballarà, no entrenarà, com a mínim, amb la resta del grup, per tant, absolutament descartat, si no hi ha una sorpresa realment majúscula pel partit de diumenge, i complicat també de confirmar insistim, una petita lesió, per molt minúscula que sigui, doncs que pugui ser també de la partida per l'enfrontament davant el Cornellà. Per tant, en el millor dels casos, i avançant-nos allò que no tocaria fer, als pronòstics o en aquest cas als resultats de les proves mèdiques que facin els serveis mèdics del conjunt arlequinat, no pintava massa bé, insistim, aquesta possible lesió de Ricard Pujol.
Doncs una baixa muscular més, que al final estem parlant amb la tonteria d'unes quantes dades en els últims dies, és veritat, últimes setmanes, vaja, per ser més curosos. És veritat, per exemple, que Jaume Pinyol és un tema d'espatlla per acabar de destriar què és què, però Adán Gurdiel, Alex Sala amb recaiguda inclosa, el mateix Sergi García abans de patir l'atac d'apendicitis, ara, per exemple, també Ricard Pujol, estem arrossegant aquí una plaga de lesions de caire fibrilar.
I que podria posar també de manifest, més enllà de que aquestes lesions poden tenir múltiples raons o motius, també la part de l'estrès, en el qual ha jugat al límit el Sabadell aquesta temporada. Aquest estrès mental, que a vegades no li parem molta atenció, però quan estàs jugant sempre sota aquesta pressió de saber que els deures estan sense fer, doncs també afecta ni molt als temes musculars, més enllà, insistim, de la càrrega de treball que puguin arrossegar ja en aquest tram final de la temporada els jugadors arlequinats. Has posat damunt la taula un nom propi, el d'Adán Gurdiel, que podria ser la notícia positiva de la setmana. No em vull aventurar, i demà, evidentment, des de l'estadi podrem, des de la Nova Creu Alta, podrem aportar molta més informació en els minuts previs o posteriors a la roda de premsa prevista per demà, que si no em dius el contrari és Àlex Gualda, el que parlarà en sala de premsa.
A un quart de dues.
Podria ser, insisteixo, Adán Gurdiel, la notícia positiva dins d'aquest capítol de males notícies que no acaben de fer net a la infermeria o no permeten fer net a la infermeria arlequinada, doncs el jugador del Bierzo que podria recuperar-se i ser doncs, o estar a disposició de Miquillador de cara a aquesta final o aquest partit tan important, el més important de la temporada, deia el tècnic Sant Cugatenc, que ha de jugar el conjunt arlequinat davant els alacantins de la Nucía.
Va, perquè no sigui tot males notícies, infermeria i de més, anem amb Sergi García, va. Si dèiem el tema del peatge Intercity, segurament el nom propi en positiu d'aquest partit, traient jugades concretes, encerts de Cristian Herrera amb la passada, de Pau Víctor, etc etc. Sergi García va reaparèixer a Terres de la Cantines, avui fet el càlcul 105 dies entre l'últim partit, que per acabar d'ubicar-nos era l'estrena de la segona volta, a casa 0-0 contra l'Alcoyano, fins a faltant només 4 jornades per acabar aquesta segona volta, quan ha pogut reaparèixer el sabadellenc, recordem, amb una lesió muscular primer, amb un atac d'apendicitis i operació després, i amb aquest període de convalescència que ha provocat això, més d'un centenar de dies fora dels terrenys de joc.
3 mesos llargs, o 3 mesos i mig gairebé, com dius, si anem a la primera jornada de la segona volta, ens aniríem a meitat del mes de gener, hem superat o estem gairebé a punt d'arribar a la meitat del mes de maig, doncs això, gairebé 4 mesos, comptant que ja ha tornat, per tant, ho deixarem en això, en aquests 105 dies que dius, i aquests 3 mesos i mig llargs arcs en els quals el Sabadell no ha pogut comptar amb el jugador de casa, en aquest cas amb el Sergi García, jugador cedit per l'Albacete, però evidentment sabadellenc i per tots conegut. Va reaparèixer.
Com el vas veure, per cert?
Va deixar bones sensacions per minuts i això que va tocar, ara l'escoltarem, perquè vam parlar amb ell de tot una mica, aquesta nova posició en la qual el vam veure i pel que sembla no va ser casual ni puntual. Podria ser que a partir d'ara ens haguem d'acostumar al que queda de temporada a veure un Sergi García com a mínim d'arrencada més endarrerit del que segurament tots l'ubicaríem de manera més natural.
Clar, és que amb el sistema que està emprant Miquillador, sobretot des que no hi era Sergi García, l'encaix era més complicat, no? Perquè és un jugador de caure molt a la banda en posicions molt ofensives, amb un, per exemple, 4-3-3 o amb un 4-2-3-1 a cama canviada fent el camp molt ample i després tirant cap a l'interior, i aquí sorgia aquest dubte de a on col·locaria Lladó un cop es recuperi a Sergi García. Pel que em dius, tu l'ubiques ja directament com si fos un carriler més en aquesta lluita per les últimes 3 jornades.
Jo no jugo a fer d'entrenador. Jo em baso, i si vols ara l'escoltem amb més deteniment, com ell mateix reconeix que després de parlar amb Miqui Lladó, tot apunta que pot haver aquesta reubicació de Sergi García dins del que és l'esquema, l'engranatge del centre d'esports.
Igualment, fent una anàlisi una mica tàctica, clar, ell d'entrada no és defensa i després és dretà, per tant que jugui ell en el carril esquerre provoca que el sistema sigui asimètric, així per començar, que no hi hagi una simetria, una banda molt més ofensiva que l'altra, vaja, de l'altra com a mínim agafant com a referència el partit contra l'Intercity, que per moments fins i tot César Morgado hagi de saltar, gairebé com si fos al lateral, perquè Sergi García no era l'home de tancament, sinó que Morgado moltes vegades era qui actuava en aquesta posició. No sé si perquè el partit ja anava una mica embogit o perquè ja era la idea. I després, per contra, que sorprenia en atac sumant-li una peça més de les que en un primer moment pots imaginar-te, i amb un perfil molt diferent, no? Perquè segurament tenim al cap l'exemple de Carrión, que s'incorpora molt per sorpresa i que moltes vegades el Sabadell juga de dreta a esquerra a l'espai la pilota i que Carri guanyi tota la banda sencera. En el cas de Sergi García és més potent en l'1 contra 1, també et desborda, però segurament amb la pilota al peu, marxant l'1 contra 1 i a cama canviada. Per tant, estem molt acostumats a veure la jugada de dreta a esquerra perquè Carri l'acabi posant, i potser amb Sergi García el que estem parlant és d'un jugador que no t'arriba a la línia de fons per posar-la, sinó que abans ja tira cap a l'interior i xuta.
Sí, que fa allò de fora endins, no? Fa el retall cap a dintre, i a partir d'aquí pot haver-hi doble opció o triple: passada, centrada o el propi xut tan característic que ja li hem vist en alguna ocasió aquesta temporada, fins i tot
amb
gol, doncs, de Sergi García. Bé, és un interrogant que se'ns obre i una nova possibilitat que se'ns obre també, com a mínim pel que vam veure, insistim, a l'Antonio Sola en el passat cap de setmana, i pel que apunta el propi Sergi García, que pot passar d'ara en endavant en algun partit més dels tres que queden en aquesta temporada regular 22-23.
El que diem sempre, per això, que macos queden els jugadors en una pissarra, i llavors després el mateix esquema, tu poses Estals a l'esquerra, tu poses a Carrión, que seria el més lògic, com a mínim en posició natural, o a Sergi García, i un mateix esquema s'assembla a un ou o una castanya.
Sí, és, al final el jugador és el que fa el sistema, és el que fa la tàctica, o és el que fa que una cosa funcioni o no funcioni, per més que la teoria, deia, em sembla que era Carles Reixac, no? Que ell a la pissarra guanyava 3-0 tots els partits, i que després eren els jugadors els que no acabaven de fer-ho.
No ho entenien, no?
Doncs veurem si això és el que li passa al Sabadell, tant de bo que no, aquestes setmanes, no? Que sobre el paper tot pinta molt bé i després no acaba de funcionar, o al revés, o pot semblar una cosa molt estranya, un invent que ni amb gasosa, i que en canvi després a la pràctica pugui resultar, com mira, com va estar a punt de funcionar aquest passat cap de setmana a Alacant.
Doncs va rendir a bon nivell, 45 minuts de Sergi García, el primer tastet del Sergi García, carriler esquerre del Centre d'Esport Sabadell, i veurem si en les pròximes 3 jornades, les últimes del campionat, el tornem a veure en aquesta posició. Feia referència a aquestes paraules del Sergi Garcés, 5 minutets llargs de conversa a l'Antonio Solana entre el Sergi Garcés i el Sergi García.
Amb el Sergi García, quines ganes teníem de trobar-te un altre cop, de veure't allò després d'haver passat per la dutxa després d'un partit, amb aquest mig somriure que significa que hem tancat un capítol, que d'entrada em fa preguntar-te com et trobes, com estàs?
Bé, la veritat que molt millor, la veritat que porto ja 2 o 3 setmanes entrenant amb l'equip bé, i res, m'han donat la confiança un altre cop, crec que estic agafant un altre cop la forma i per acabar bé la temporada.
S'ha fet llarguíssim això, no?
Sí, la veritat que sí, crec que després de la lesió d'isquio i després l'apendicitis, no, pues ha sigut una mica de mala sort, i bueno, ara ja estem bé i a disfrutar del que queda.
Totes les lesions són allò que es diuen fotudes, perquè ningú se les espera i aquestes coses, però clar, quan et ve una cosa que no està ni dintre del món del futbol, que és de la vida en general, sembla que allò, si em permets l'expressió, que s'ha trepitjat alguna cosa que no tocava.
Sí, és una cosa molt aleatòria, no? Al final li pot tocar a qualsevol, i mira, pues m'ha tocat a mi, a sobre coincidint amb que retornava de la lesió d'isquio, no? I bueno, m'han estat 3 mesos, però com dic, no? Ara ja disfrutant.
Què és el més dur? Mentalment, m'imagino, no? El fet de veure que per més que vulguis fer és que no pots fer-ho, que els metges no et deixen, que has de passar tot un procés de setmanes on tu ja pots intentar que no és possible.
Sí, al final, bueno, és un mes parat, sense fer res, no poder fer el que t'agrada, i a sobre, bueno, deixar una mica els companys, el dia a dia dels companys, i això fa molt, no? Fer l'equip al vestuari i tot, pues costa estar a casa. I al final, pues, és un mes que has d'aguantar així com puguis i després ja tornar i disfrutar.
Com t'has vist per això avui? Avui tornaves, has tingut aquests minuts, sempre un va una mica amb la precaució de veure com està, sobretot per ritme, no? M'imagino és el que més es nota.
Sí, necessitava agafar ritme, crec que també és una posició una mica nova, que bueno, que ja he parlat amb el míster, que que em vol provar allà i bueno, crec que m'ha anat molt bé els 45 minuts per agafar ritme i crec que he estat bé físicament.
Entres en un moment complicat perquè la primera part havia estat espesa, les coses com són, eh? No és que el Sabadell hagués estat inferior ni molt menys a Intercity, sí que és veritat que l'error, aquesta falta de comunicació que ens ha condemnat en la jugada de l'1-0 et deixa molt tocat, però no havia estat inferior al Sabadell, simplement que no es trobava còmode l'equip, no?
Bueno, crec que també ells es jugaven molt, crec que els dos equips es jugaven molt i ells sabien que havien de començar fort. Nosaltres, bueno, hem fet una patinada al principi i després crec que ho hem solventat bastant bé, no ha passat gaire cosa a la primera part i a la segona part s'ha vist un altre Sabadell, crec que hem apretat més, hem volgut anar pel partit, inclús amb l'1-1, i les hem tingut i al final no han volgut entrar.
En aquest cúmul de peces que ha anat tenint l'equip, perquè clar, ha entrat Sergi García, sí, en una funció diferent, però clar, el perfil és el que és, un jugador que a la que pots tenir la pilota te'n vas cap endavant, pots desbordar, has tingut el teu xut, aquella que sempre diem, aquest retall, llàstima que avui te l'han blocat, però en la jugada l'has tingut, però és que després ha entrat Moja, ha entrat Vladis, ha entrat Gualda, que també té aquesta última passada molt important, més Cristian, més Pau, bé, clar, és que al final el Sabadell qualsevol pensaria que amb l'1-1 s'ha conformat i gens, res més lluny de la realitat.
No, que jo penso igual que tu, crec que el míster ha volgut anar pel partit, s'ha vist clar amb els canvis i a sobre també amb el joc, no? Crec que la segona part hem donat un passet endavant en pilota, crec que hem fet molt més mal que la primera part i bueno, crec que hem jugat bastant bé, la veritat.
46 punts. Què fem amb això? Ens dona, no ens dona? És qüestió de rematar-ho? Pot ser suficient? Encara no?
No, està clar que ho hem de rematar a casa aquesta setmana. Crec que una victòria és pràcticament matemàtic, diria. No sé, depèn dels altres equips, però nosaltres hem d'estar centrats en nosaltres. Sabem que venen dos equips que juguen el mateix que nosaltres i hem d'anar a per la victòria a casa i que si guanyem ja és pràcticament matemàtic.
Començant per la Nucía, evidentment, com dius, rival directe. De moment avui ha fet la seva feina, aquesta jornada també ha fet la seva feina, ha suat més del que es podia pensar per allò de jugar contra un equip ja descendit com el Calahorra, però és el que diem, Calahorra, Bilbao, Atlètic o els que vagin caient, ja posats, res a perdre, ja poden jugar fins i tot més deixats anar i això també els fa especialment perillosos. El fet que siguin duels directes, quin caràcter li donen? Com te'ls mires tu els partits així?
Bueno, crec que és maco, no?, també dins del que cap, perquè són dos equips que juguen molt i hi haurà ritme, hi haurà intensitat, crec que és un bon partit i segur que a la nova Creu Alta tindrem un plus extra i guanyarem.
El record de la primera volta per això, o passa tant temps entre un partit i un altre que passen moltes coses pel camí, de fet, perquè ens fem una idea, ni els entrenadors a un costat i a l'altre ja són una altra història també.
No, és un altre partit diferent completament, crec que a sobre amb l'afició a favor i a casa que estarà a rebentar i jo crec que estic segur que traurem els 3 punts.
Ja per acabar també amb la part personal, m'imagino que avui minuts és cert que hi havia aquí un centenar de gent animant-vos, però hi haurà ganes de tornar a casa, d'agradar-te també a casa i de retrobar-te també tu mateix en casa, no?
Sí, tinc moltes ganes de jugar allà, crec que és especial, no? Que porto molt de temps sense jugar allà i la veritat que tinc moltes ganes.
Doncs ara cuidar-se, que no passi res més, eh? És allò, no sé què hem de tocar, però ja el cupo ja el tens cobert d'aquesta temporada i gairebé la que ve, per tant ja no poden passar més coses. Sergi, que ens n'alegrem molt que estiguis ja de tornada i això és molt bona notícia.
Moltes gràcies a tu.
Doncs Sergi García, amb Sergi Garcés, aquí estàvem fent una mica de números a l'estudi i s'ha afegit un altre Sergi. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola Adri, com estem?
Garcés i Parc, us diré pel cognom, perquè si no, entre García, Garcés i Parc, tots sou Sergis. Garcés, tens clara la combinació que dona la permanència a l'equip,
no,
o no?
No. No, perquè no he parlat amb Sergi Parc, i llavors estic esperant, jo aquí ara sóc tot oïdes.
Avui has estat remenant una mica més els números, ja vam estar parlant ahir, al vespre al Tribuna Preferent també, a la web, etc. Hi havia aquí una pregunta que estava ja resolta de totes, que és que avui el Sabadell pot dir que depèn d'ell mateix guanyant aquest diumenge per salvar-se? No, això havia quedat clar. I la pregunta era, i què ha de canviar perquè sí que el Sabadell pugui dir que guanyant en té prou per aquest diumenge ja salvar-se? I aquí, Sergi... Parc, ja sabia jo que l'anava a liar. Parc, dissabte mateix el Sabadell ja pot saber això, o sigui, pot canviar d'ara fins a dissabte.
Sí, i ara hi entrem. Deixa'm dir abans, Adri, que no vinc aquí a posar aigua al vi ni res d'això, és a dir, jo estic plenament convençut que si...
Tirites, no, abans de començar.
Que si el Sabadell guanya contra la Nucía...
Estarà fet, sí,
jo crec que estarà
fet evidència.
Matemàticament, perquè 13, és que al final... 15. Sí, sí, tens de 15 i el que tu vulguis. Però...
No vull ser massa crític, però estem parlant amb el líder de la Lliga de Pronòstics de Ràdio Sabadell.
Per això no m'he mogut avui.
Correcte, eh?
No m'he mogut de l'estudi per això, només
I,
per...
Sí, que encerts, eh? I que vagi líder.
Per veure l'ídol.
Més de la meitat de partits els ha pronosticat bé Sergi Parc, o sigui que ens refiem d'ell.
El que deia Adri, que al final, guanyant, jo crec que sí que es podria convertir en matemàtic, perquè és que a la que falli una d'aquestes peces que et pugui troncar aquesta salvació matemàtica, ja està, ja estaria fet.
És que, per exemple, la combinació que ahir parlàvem a la web de potser el Sabadell fins i tot guanyant a la Nucía podria baixar, inclou una vintena de marcadors que s'han de donar tots. Per tant, és una quimera, és una bogeria. Però, tot i així, ho has de dir en la boca petita. Matemàticament, encara no seria, seria virtual.
Sí, això seria com si us dic ara... no em tocarà la loteria aquest cap de setmana. Em direu, sí, clar, no et tocarà, no? Però hi ha aquesta remota possibilitat de que potser sí. I no podíeu descartar ara al 100%.
Començant per jugar.
N'has comprat.
Sí, la jugués,
si no, malament,
doncs
eh?
Això seria una mica el mateix. Si guanyes el Sabadell, se salvarà. Sí, segurament.
Segur,
hi ha alguna possibilitat petita que
ara,
no, però
matemàticament
vaja.
Matemàticament es pot dir així, tal qual. Què ha de passar dissabte perquè el Sabadell diumenge comenci el partit sabent que amb una victòria en té prou?
Doncs mira, el dissabte, per exemple, juga Intercity, que és l'opció més clara que veig. Si Intercity perd el Johan,
8 del vespre de dissabte,
el Sabadell ja guanyant contra la Nucía, ja es desmuntaria allò, un d'aquests resultats que podien provocar aquesta catàstrofe, doncs ja està. Aleshores, el Sabadell guanyant contra la Nucía se salvaria matemàticament.
Començo, eh?
Sí, sí.
Ha de perdre. No val...
Ha de perdre.
No val l'empat, eh? L'empat
no val
encara...
L'empat.
Val, gràcies.
Encara tant... mantindria viva aquella petita possibilitat.
Primera combinació, eh? Derrota d'Intercity contra el Barça Atlètic, victòria del Sabadell contra la Nucía, sigui pels gols que sigui, el Sabadell salvat. Hi ha una altra combinació que dissabte pot fer que el Sabadell ja sàpiga que guanyant se salva.
Sí, aquesta una mica més complicada, perquè...
Bastant més.
Sí, si perd l'Alcoyano, també. El Sabadell guanyant contra la Nucía se salvaria matemàticament. Què passa? Que l'Alcoyano juga a Lezama.
Bueno,
a l'Atlètic.
I ha de perdre, també.
Estem ha de perdre,
sempre
també.
De derrotes, vale.
Correcte.
Ah, sí.
Hauria de perdre,
complicat.
També.
Jo un empat encara el veig, mira què et dic.
Això dissabte, a les 5 a Lezama, a les 8 al Johan Cruyff. Dues possibilitats perquè quan comenci el partit el Sabadell ja sàpiga matemàticament que si guanya, se salva. Hi ha un tercer cas que és que en paral·lel al Sabadell, un altre partit que comença diumenge a les 12 també podria propiciar que no quan comenci, però sí, quan acabi, el Sabadell pugui ja festejar la permanència matemàtica.
Dit d'una altra manera, imagina't que Intercity i el Collano no perden dissabte, no? Que han puntuat. Doncs el diumenge a les 12 juga l'Atlètic Balears, que juga a l'Estàdium Gal, contra el Real Unión de Irún. Si perd l'Atlètic Balears, aquesta seria la nostra tercera bala, aleshores el Sabadell també guanyant contra la Nucía, se salvaria matemàticament.
Ara ja se m'escapa el riure. Si perd Intercity, si perd el Collano, o si perd el Balears, amb qualsevol d'aquestes derrotes més la victòria del Sabadell, salvats a les dues de diumenge.
Guanyant.
Guanyant, sí, evidentment. Tot això sempre és guanyant, evidentment, si no, no donen els números. Entrem en el fang o no?
No hi entraria. Perquè és que és
sí,
molt enrevessat.
Per si l'audiència va perduda. Hi ha moltes combinacions que inclouen molts factors extra que no farien, si insisteixo, si aquests tres que hem dit no perden cap dels tres i el Sabadell després guanya, a les dues no podries dir que està salvat, però hi ha combinacions que a les 7, 8, 9 del vespre sí que et salvarien.
Sí, perquè a la tarda juga doncs, el Cornellà, que juga al camp del Nàstic, juga el Numancia contra l'Eldense i aquí també hi hauria unes bales extres.
Per passiva, en aquest cas, no?
Per passiva, exacte, que potser a les dues del migdia no pots dir que matemàticament estàs salvat guanyant contra la Nucía, però després, quan acabi la jornada, si hi ha allò, combinacions amb resultats contraris a Cornellà i Numancia, que ja dic, aquí en antena quedaria que ningú entendria res perquè són molt enrevessades.
Si, per si algú està a casa i diu, però de què estan parlant aquests? Una possible combinació d'unes quantes que hi ha, eh? No guanya el Cornellà diumenge a quarts de set del vespre a Tarragona. Guanya el Numancia a les 6 a l'Eldense i tu guanyes de dos o més a la Nucía. Una possible combinació. Sí. Com llavors, aquestes hi ha unes quantes.
Si ja és difícil, és que ara sí. M'ha dit que m'estàs fotent les hores, també. O sigui, ja...
I diferència, ja per això et dic, al final...
Si en vols més,
explicar-ho aquí...
perd el Numancia, guanya Cornellà i tu guanyes de dos o més, etc etc. Que la llista és llarga, però insisteixo... Jo crec que em quedaria amb aquest titular. Si volem salvar-nos guanyant diumenge a les dues, ha de perdre o Intercity, o Alcoyano, o Atlètic Balears.
Podem fer un grup de WhatsApp
de tots aquells que vulguin amb Sergi Parc i que Sergi Parc vagi informant en aquell
com
grup a tots els aficionats del Sabadell.
Com la consulta mèdica telemàtica, no? Que vagin enviant missatges.
Tu com a administrador, ningú pot interactuar amb tu. Tu només vas informant allà. Només,
sí.
Ei, tropa, ara estem,
ara
estem així.
Ara, ara no. Et dic, Sergi, també, que un mal de cap amb això, perquè, clar, has de tenir pendent que hi ha molts duels directes en aquestes tres pròximes jornades. És a dir, clar, si un suma, l'altre deixa de sumar i al final és un cacau força allò espectacular. Només deixa'm dir una cosa, Sergi, que al final hi havia gent que deia, home, si guanyes de dos gols a Nucía o més, tu li guanyaries el particular a Nucía i aleshores ja està, ells no et podrien atrapar. Però clar, també s'ha de tenir en compte que què passa si tu al final de la Lliga empates a punts amb la Nucía i un altre equip, que hi hagués un triple empat. Clar, aquí ja has de començar a fer tots els càlculs i per tant hi hauria algun cas remot en què el Sabadell sí que sortiria perdent. Per això no pots dir ara directament, si el Sabadell guanya a dos a la Nucía, salvat perquè li guanyes a Baraix. No, no té per què.
Tu, no guanyem diumenge? I ja està.
Si no guanyem diumenge, s'han de reiniciar tots els càlculs i espero
però
que es guanyi diumenge.
Tot això ja.
No, jo crec.
Diumenge a les 12 no tens res a fer.
Diumenge a les 12 estarem aquí a l'estudi veient el partit.
Perfecte, doncs tu el mòbil ben carregat, de bateria per si de cas, i ens vas dient si sí o si no en cada moment, i la gent que porti l'auricular a l'orella. Sergi Parc, gràcies.
Adéu, Adri.
Ara t'escoltem. Sergi Garcés, gràcies.
Apa, fins ara.
I ara una nova entrega, el Fes Personal.
Fes Personal. 25 preguntes ràpides per conèixer a fons el vestidor del centre d'esports.
Perquè encara ens falta per conèixer el costat més personal d'alguns dels futbolistes de la plantilla arlequinada, i avui és el torn per un jugador que va tenir molt protagonisme durant la primera volta, però que l'ha perdut per complet a la segona. En el mercat d'hivern va arribar un reforç que li ha guanyat la partida a la seva posició, tot i que sempre el tenim dins de les convocatòries del Sabadell, esperant la seva oportunitat. Crec que amb aquesta descripció podeu imaginar-vos qui ha entrevistat el Sergi Parc en aquest nou capítol del Fes Personal.
Sergi Puig Herrera, benvingut a la secció del CES Personal.
Molt bones.
Vinga, la primera pregunta, no te la faig jo, te la fa l'últim que va passar per aquí, que va ser el Ricard Pujol.
Per què et diuen les mans liles?
Bueno, perquè sí que és veritat que, sobretot amb el fred, no tinc molt bona circulació a les mans, i quan entro a la dutxa, que hi ha el canvi de temperatura cap a que entra calor, doncs se'm posen les mans bastant vermelles.
Això ja ha passat, per sort, ara ja fa millor temperatura. Som-hi, Sergi, va, lloc de naixement.
Barcelona.
Però més de Premià, no?
Sí, Premià de Mar, sí.
Així que et pregunto per Premià de Mar. Què té Premià de Mar? Què destacaries? Que no tingués la resta del món, per dir-ho així.
Bueno, un ambient de costa espectacular, bon menjar, ambient de poble, bueno, un lloc molt, molt maco.
Un lloc per viatjar o on passar uns dies de vacances?
A Costa Brava.
Què fas durant el teu temps lliure, en el teu dia de descans, per exemple?
Bueno, pues estic bastant amb el meu gos, amb la meva parella, fer tema d'universitat, fer treball físic per mi... Bueno, diferent, depèn del dia.
Com va començar el teu vincle amb el futbol?
Va començar l'escola de petit jugant a futbol sala amb la resta d'amics de l'escola.
Supersticiós? Algun ritual abans dels partits?
No, normalment no tinc cap cosa especial. No.
Millor moment que has viscut a la teva carrera?
Bueno, el debut a la segona divisió l'any passat, l'ascens a segona amb el Barça B, el debut també aquí al Sabadell, bueno, diversos moments així específics.
I el pitjor?
Alguna temporada doncs, que no ha tingut molta participació, potser.
Un ídol en el món del futbol?
Des de sempre ha sigut Víctor Valdés.
El millor entrenador que has tingut?
García Pimienta, diria.
Un estadi que no hagis jugat encara i t'agradaria jugar?
El Bernabéu de visitant.
De visitant, aquí especificant. El futbol t'ha permès tenir estudis acadèmics avançats, algun tipus d'estudi?
Sí, jo sóc graduat en fisioteràpia d'aquí a Blanquerna i ara estic fent el grau en ciències de l'esport.
Si no fossis futbolista, a quina professió t'hauries dedicat?
Potser hagués tirat cap al món de la medicina, que els meus dos pares són metges, i si no, doncs, bueno, cap a l'àmbit de la salut, jo crec.
O sigui, aquí, quan estava el Víctor Vidal per aquí, alguna conversa d'això tenia o què?
Sí, bastant, perquè a més ell també coneix el meu pare, que està treballant, de fet, aquí al taulí, o sigui que bueno, està tot aquí en família.
El dia que et retiris, com t'agradaria continuar vinculat en el món de futbol, si és que vols?
Bueno, la faceta de la porteria és la meva passió, m'agrada moltíssim, possiblement doncs, treballant a ser entrenador de porters, per exemple, o inclús, bueno, a veure com segueix tot avançant, però potser inclús a valorar de ser entrenador.
Una pel·lícula?
Harry Potter, et diria.
Una sèrie?
Prison Break, ara estic molt amb Crims, bueno, depèn, una miqueta el que vingui, però m'agrada molt Prison Break.
Una cançó?
Diria Color Esperanza, de Diego Torres.
Vius aquí a Sabadell?
No, visc a Premià de Mar.
Et faig prou una pregunta d'aquí a Sabadell, a veure si estàs molt integrat o no. Ara que venen les eleccions municipals també, saps qui governa la ciutat, alcaldessa i partit polític?
La veritat que de política no tinc ni idea, ni d'aquí ni de cap lloc, no.
Marta Ferrés, Partit Socialista, qui governa aquí a Sabadell. Va, et faré un exercici de memòria, més o menys recent, eh? Confirma'm si com a sènior en partit oficial, que és el que hem buscat en els registres, només has vist una targeta groga en la teva carrera. És possible?
Podria ser, sí, podria ser. Podria ser, no estic segur, però pot ser.
Tens present així alguna...
Pot ser que fes un contra el Marbella, crec...
Sí.
I no sé si alguna per pèrdua de temps, jo crec que sí. L'any passat a Copa, em sembla que alguna, no recordo molt bé.
Ja et dic, la que surt al registre és un Marbella a les Palmes Atlético, sí. Un 0-0, que la va ser el 1985, el 7 de març del 21, és l'única que em surt a mi.
Sí. Allà vaig fer el penal i després el vaig parar, o sigui que, bueno, vaig arreglar una miqueta el tema.
O sigui, va ser groga per penal i després l'atures, eh?
Exacte, vaig fer el penal i després, bueno, vaig salvar l'equip, menys mal.
Doncs mira, ho vas remallar en aquell cas. Vaig acabant, Sergi, va, amb quin company de vestidor aquí al Sabadell et portes millor?
Bueno, amb en Ricard ja vam compartir l'any passat a Ponfe molts moments macos i bueno, doncs aquí el tornem a tenir a més a propet de casa.
Acabem amb les preguntes punyeteres, primer jo i després la faràs tu al següent futbolista que passarà per aquesta secció. Bé, la meva no és que sigui punyetera i ni molt menys fer broma amb aquest tema, amb aquell ensurt que vas tenir amb el cop al cap, amb aquella lesió que al final per sort va quedar enrere, no? Però sí que et pregunto si se't va passar pel cap en algun moment que acabaries jugant com Peter Cech, amb aquella protecció al cap.
Bueno, vaig pensar, sí, del com va sortir el cop, no sabia exactament com s'hauria d'afrontar aquesta situació del protocol i de més, però bueno, ja un cop fet el protocol de rehabilitació, diguéssim, per poder tornar a jugar, doncs no va fer falta.
Vinga, Sergi, acabem. Va, acabarem fent una pregunta a tu el pròxim que passarà per aquí, que serà... li deixem una pregunta una mica punyetera, te la deixem pensar i li deixem aquest recado teu.
Quin és el joc de taula preferit que t'agrada jugar amb els teus amics del vestuari?
Amb els seus amics del vestuari, sóc total. Va, li deixarem una pregunta, Sergi, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
La sang em bull. Les cames em pesen, però no s'aturen. La terra molla, rellisca i crida. Crida el meu nom. No tinc por. M'han sortit fulles vermelles i daurades. Poder o revolta. Abona't a la nova temporada de l'Auditori.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig al 11 de juny. Sofia Aylar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Do
Dos minuts i mig per arribar a tres quarts de dues. Més futbol, parlem de futbol formatiu ara. A la Lliga Nacional, el juvenil A del Mercantil tenia diumenge la primera oportunitat per certificar ja matemàticament l'ascens a l'elit, a la divisió d'honor juvenil, però no es va donar cap de les dues combinacions necessàries. És a dir, que guanyessin el seu partit contra el fins aquesta jornada líder del grup, l'Espanyol B, i que el Nàstic Manresa patinés a casa contra el Cornellà B. D'entrada, els de Marc Xalabarder van empatar un contra el conjunt perico en un duel que va tenir dues parts molt diferenciades. A la primera, el Mercantil va generar molt perill, la pilota aturada, i es va avançar en una centrada lateral a les acaballes. Però a la segona part, el segon juvenil de l'Espanyol va empatar ràpidament i va protestar, com ja vam comentar ahir amb els tuits de Javi Chica, de l'entrenador, un penal no assenyalat força clar i un gol anul·lat. Tot i això, els blaugranes es van refer i també van tenir un travesser en el tram final. Després de competir de tu a tu contra un dels millors equips de la Lliga i tot i no haver obtingut la victòria, l'entrenador mercantilista Marc Xalabarder es mostrava orgullós dels seus.
Les conclusions, òbviament, són d'agraïment als meus jugadors, perquè estem arribant a final de temporada amb pocs efectius per lesions i bastants infortunis que hem patit aquestes últimes setmanes, i competir com ho han fet contra, per mi, el millor equip de la Lliga, ho he repetit durant tota la temporada i segueixo pensant que així és, i ell jugant-se a la Lliga, per mi té moltíssim mèrit, i la veritat que és d'elogiar per part de tot el club i del cos tècnic cap a aquests jugadors que s'han deixat la pell del minut 1 al 90.
I a tot això, l'altra part de l'equació tampoc es va donar. El Gimnàstic de Manresa va guanyar 3-1 al Cornellà B i s'ha situat a només dos punts del Mercantil, això sí, amb la baraix favorable als blaugrana. El partit dels del Bages va començar una hora abans i, per tant, el Joan Murtró, de Raona Marinals, havien de saber en tot moment com anava aquest resultat, però, com admet Xala, la consigna era no estar-ne pendents.
Portem tota la temporada insistint als jugadors amb això, que sentin amb el que ells controlen. Resultats d'altres partits, decisions de l'àrbitre, són coses que nosaltres no podem controlar i que no ens podem desgastar amb això. Havíem d'estar atents, no? I fer, no? Del que nosaltres depenia, i crec que així ho hem fet. De fet, no sé ni com han quedat.
Doncs a falta de dues jornades, i obviant els juvenils B que hi ha per sobre, l'escola de futbol Gavà seria el primer equip que pujaria a divisió d'honor amb 4 punts de marge respecte al Mercantil i a les portes d'enfrontar-se entre ells aquest dissabte a Can Torelló. Per sota d'ells hi ha el Nàstic Manresa, amb un calendari sobre el paper més assequible. D'entrada jugaran el Narcís Sala contra un Sant Andreu que ja està salvat. De tot plegat, va conversar uns minuts el Pau Vituri aquest diumenge al Joan Murtró amb el capità i golejador del Mercantil en aquest últim duel contra l'Espanyol B, el migcampista Hugo Santana.
Som-hi, doncs avui amb el golejador del Mercantil, també el portador del braçalet de capità, Hugo Santana. Hugo, què tal, com estàs?
Bueno, muy bien, muy contento.
Déu-n'hi-do, quin partit molt intens, contra l'Espanyol, un empat que no sé quin regust us deixa després d'aquests 90 minuts.
Pues la verdad que muy bueno, aunque pese al empate y tal, que nos han remontado, pero muy bien, muy bien. Nosotros ya sabíamos que nos iban a tener ocasiones en la segunda parte, nos han apretado y pues bueno, lo han tenido. I al final, pues, es lo que toca, es el Espanyol, y pues muy contentos del empate, la verdad.
Els heu collat molt a la primera meitat a base de molta pilota aturada, però és cert que potser quan s'ha descontrolat una mica més a la segona part del partit és quan l'Espanyol ha aprofitat, no?, per fer mal amb aquest gol. Han reclamat també un penal, un gol anul·lat. Aquells minuts potser ha tocat patir, no?
Sí, han sido unos momentos bastante duros. El entrenador ya nos ha dicho que las contras son bastante, bastante agresivos, y pues han pillado dos o tres contras. Sí, pues no nos ha beneficiado mucho.
A tot això, Hugo, estàveu molt pendents, poc pendents del resultat del Nàstic Manresa. Jo estava aquí a la banqueta i només he escoltat un cop allò de passada, el descans, que anava guanyant el Nàstic Manresa. Em sembla que vosaltres no estàveu molt al tanto, no?
No, la verdad que nosotros 0-0, estábamos 100% contentos en el partido. La verdad que el Nàstic nos da igual, dependemos de nosotros, y semana que viene pues tocará Gavà y habrá que ganar.
Imagino que és el millor de tot plegat, no? Que un escenari com aquest, un empat contra l'Espanyol, una victòria del Nàstic Manresa es podia donar. Seguiu amb aquests dos punts, més l'averaix, i el que deies tu, no? Segurament el millor és que depeneu de vosaltres mateixos.
Exacto, partido a partido, y semana que viene contra Gavà y siguiente contra Cornellà.
I Gavà, amb això pràcticament ho remato, el míster deia que és la revelació de la Lliga. Déu-n'hi-do, sorprèn, no? Un equip que, a més, aquí els va posar molt en problemes, que aquí va guanyar per 3-0 amb molta facilitat, i des de llavors, déu-n'hi-do la ratxa que han encadenat, no?
Sí, la verdad que en la ida empezaron bastante mal, encadenando varios partidos seguidos perdiendo, como aquí en casa 3-0, que es una victoria bastante contundente, pero la segunda vuelta sí que es verdad que llevan una muy buena dinámica y es un equipo muy peligroso.
Doncs Hugo Santana, golejador avui, a seguir, sort la setmana que ve, a veure si pot arribar al premi, si no, a l'última jornada.
Moltes gràcies.
Ja que estem a la Lliga Nacional, el juvenil B del Centre d'Esports va caure 3-1 al camp del Java, que acumula 4 derrotes seguides. Tot i això, recordem que fa setmanes que estan salvats i, de fet, continuen vuitens amb 40 punts i un graó per sobre a la divisió d'honor. El juvenil Arlequinat va tancar la temporada també amb una ensopegada 2-1 a Riu d'Arenes contra el Girona. Els de Conrad García, que van assolir la permanència el cap de setmana abans contra el Grama, acaben la temporada desens amb 33 punts.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
La segona catalana de futbol masculí ha acabat ja, ho va fer aquesta última setmana amb l'empat a 0 del Tibidabo a Voltregà, amb la derrota a casa Canuriac del Sabadell Nord 0-2 contra l'Olímpic Can Fatjó i també amb un 1-2 molt especial, tot i la derrota del Can Rull Rómulo Tronchoni contra el Sant Quirze, especial perquè acomiadava a tres dels jugadors que a poc que hagueu anat a veure futbol territorial les últimes temporades, segur que teniu les seves cares molt associades al conjunt arlequinat, com són Ale Alex Soto, també Manolo Morillo o qui ens escolta ja el capi del Can Rull els últims anys, el Dani García. Dani, què tal, com estàs?
Hola, muy buenas.
Després de 332 partits, et retires en el teu cas, penges les botes, per tant m'imagino que encara que hagi estat amb una derrota, aquest últim partit molt especial, no?
Sí, la verdad que sí, que fue un partido muy emotivo, La verdad que no nos esperábamos para nada esta despedida. El club se ha portado genial y, bueno, ¿qué te voy a decir? Mil cosas de este equipo.
Avui parlàvem, tu entres al Can Rull amb 5 anys, estàs a punt de fer-ne 32 i sempre amb els mateixos colors.
Sí, la verdad que sí, que empecé bastante pequeñito en el Can Rull y, bueno, la verdad tuve oportunidad de irme a algún equipo y tal, pero siempre preferí pues estar aquí en el equipo de mi barrio y, bueno, la verdad que muy contento porque creo que si no fuera por eso, a día de hoy no habría estado con esta gente, este grupo, la verdad que muy agradecido.
És que la xifra és espectacular, realment. Fèiem números amb les dades que ens passava el mateix Can Rull, Rómulo Tronchoni. Estem parlant de gairebé 800 partits entre Soto, Manolo, que a diferència de tu i de l'Àlex Soto, ell marxa a viure a Sevilla i tu mateix, són molts partits, gairebé 800 entre els tres.
Sí, no, la verdad que sí, que yo empecé con 17 añitos en el amateur. Todavía no tenía carne de coche y bueno, era juvenil todavía y la verdad que, bueno, a medida que fui creciendo, pues ya me encontré con Soto primero y luego tuvimos la oportunidad de conocer ya a Manolo también, que ya lo conocíamos de antes en el club y bueno, la verdad que eso ya fue el combo para estar todos juntos aquí en el grupo que hemos hecho y la verdad que muy contento, la verdad que muy bien.
I la decisió de penjar les botes, suposo que molt meditada, amb ganes de fer altres coses, però al final són 27 anys de la teva vida jugant a futbol, fent-ho en el mateix club. Quan comenci la pretemporada de l'any que ve, potser no saps què fer, t'enganxa aquí de nou tot.
Sí, no, la verdad que fue una decisión muy difícil. Bueno, la temporada pasada ya acabé bastante quemado y, bueno, suerte que tengo un equipo genial y el cuerpo técnico y todos, que ellos me animaron a continuar una temporada más y bueno, pues la verdad que me alegro muchísimo de haber continuado con este equipo y la verdad que muy, muy guay, la verdad que muy bien.
Aquesta última temporada, 5ens a la Lliga, ha estat molt, molt estranya la segona catalana aquest any, amb aquestes dues fases. A la segona pràcticament no jugàveu res, però vaja, heu tingut una temporada de consolidació, de no patir. Ara, clar, suposo, no sé si ho heu parlat amb la resta de companys, amb el José, amb el Numoski, l'entrenador, etc. Però és que és la columna vertebral dels que portaven tota la vida al Can Rull que no seguireu.
Sí, la verdad que somos tres personas que llevamos bastantes años juntos y bueno, pero bueno, también hay que pensar que viene gente fuerte de abajo y fichajes, también vienen chicos que estuvieron con nosotros que llevarán 4 añitos, 5 y la verdad que, bueno, y tenemos los veteranos que llevan también con nosotros 8 o 10 años, o sea que hay que fiarse de ellos y que sé que lo van a hacer bien y la verdad que hay que darle un paso en la continuidad a ellos que bueno, que hay que confiar y yo como capitán sé que lo dejo en buenas manos.
Clar, tècnicament tu ja ets exfutbolista ara mateix, encara que soni estrany, des del dissabte. Sí. Hi ha algun moment en el que un és conscient del tot, en el moment de l'homenatge, amb el passadís que us van fer després, tots allà aplaudint, etc. Hi ha algun moment que dius, Dani, ja està, era fins ja. Aquí.
Bueno, yo, si tengo que remarcar algo, es la semana pasada, que fue una semana, pues, que le daba muchas vueltas a todo y, hostia, va a llegar el momento y quieras o no, pues, te vienen bajones durante la semana y, bueno, y ya cuando llega el día, pues, ya sí que empiezas a pensar de que, hostia puta, tío, ya acaba esto. Y la verdad que se hace complicado y bueno, cuando estás ahí en el campo y ves que toda la gente se rinde, bueno, es algo que bueno, al final te llevas porque no sé si has hecho las cosas bien o mal, pero al final se agradece muchísimo que tanto el club como la afición, como los jugadores y todo, pues te saquen así de un campo.
L'última, Dani, de tots aquests anys, des dels 5 fins als 31, gairebé 32, amb què et quedes? Si et faig quedar-te amb algun moment, amb algun record, què destacaries?
Yo, pues sinceramente, y mira que lo he pensado mucho, la verdad que si me tengo que quedar con algo es con la temporada que hemos hecho este año y con toda la gente que he conocido este año, la verdad que para mí no fue un año fácil, bueno, no ha sido un año fácil, ya que mi padre estuvo enfermo y estuvo un par de meses bastante mal y bueno, yo la única cosa en que pensaba era en venir a entrenar para desconectar y estar con ellos y pasar un rato y la verdad que para mí me dio mucha fuerza el equipo, la verdad que estuvo conmigo a muerte y tanto conmigo como mi familia y la verdad que muy agradecido de eso porque yo creo que sin ellos y sin esos momentos la verdad que no sé qué hubiera hecho. Agradezco mucho al equipo el trato que han tenido conmigo, los ánimos que me han dado y la verdad que muy, muy contento y recuerdo mucho esta temporada. Solo por eso yo creo que ya lo vale y de verdad muy agradecido.
Doncs això, que a vegades tirem per la part més esportiva, però el que queda és la vessant humana d'aquests 332 partits amb la samarreta del Can Rull, Rómulo Tronchoni, en el cas de l'Àlex Soto, 253, 193 del Manolo Morillo, tres jugadors que la temporada que ve no hi seran, al conjunt de la zona oest. Dani, capità, que ha estat una carrera llarga i profitosa i ha gaudit també d'aquesta nova vida. Una abraçada.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Últims minuts de programa que els dediquem al món del waterpolo després que la setmana passada es resolguessin per la via ràpida les semifinals masculines del play-off de la Divisió d'Honor. Avui arrenquen les femenines. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
Com ja va passar fa 7 dies, obre el foc al primer classificat de la fase regular, és a dir, l'Estalpul Natació Sabadell, que rep a Canllong a la Finetwork Aquatics al Mediterrani.
Buscant la que seria ja la 20a lliga de la història de l'entitat, en aquest primer obstacle, un Estalpul que dissabte va tancar la fase regular amb una nova golejada, 15-4 contra el Barceloneta, i amb un balanç de 21 victòries i una única derrota. Recordem, empatat a punts amb el Mataró, però amb l'Averaix guanyat i, per tant, amb el factor piscina a favor en una hipotètica final. Com diem abans, el rival a les semis és el Medi, que aquest any ha arribat fins als quarts de la Champions, però que ha acabat quart classificat a la Lliga i perdent 3 dels últims 5 partits. Recordem que l'any passat van estar a punt d'eliminar l'Estralpul en el segon partit, una sèrie més que va ser molt, molt tensa, però Palma, el tècnic David Palma, no preveu tants problemes aquest cop.
L'any passat vam patir contra el Medi aquí, recordo el segon partit, bueno, que van ajustat i vam patir molt, i van forçar el tercer partit. Jo penso que aquest any el nostre nivell de joc ha pujat. El Medi és un equip que està sonant que ha marxat moltes jugadores, jo diria que té una dinàmica una mica... és un moment complicat, i bueno, aquí intentarem aprofitar nosaltres i ser molt, molt contundents i de cara a la final contra Mataró, pues, una més de... som dos equips que estem molt igualats i si tots dos arribem pues, serà una altra batalla.
Doncs una batalla com les que hem tingut en aquest 2023 ja, a la Copa de la Reina o a la Champions, i que en tots dos casos han caigut del cantó sabadellenc. A tot això, Pau, el Mataró debuta demà, en aquest playoff.
Sí, segon contra tercer en un duel contra el Sant Andreu. Un conjunt andreuenc que no és favorit, però que està fent moviments interessants de cara a la pròxima temporada. Ens aturem ara uns segons en el Mercato. Han renovat en els últims dies dues ex de l'Astralpool, a la Pere Serrat com són Gisela Ferrer o Marina Cordobés. Recordem que cap allà marxaran Elena Ruiz i Nona Pérez, per tant, un equip a tenir força en compte de cara a l'any que ve. Escoltem també David Palma pronunciar-se sobre aquestes sortides que ja s'han anat rumorejant.
Fa 2-3 temporades que la guerra als despatxos és dura. A veure, hi ha molts equips que aposten. Avui en dia la jugadora té moltes ofertes, tant la jugadora més experta com la jove. Les joves també moltes vegades reben ofertes i has de fer una bona proposta econòmica, un bon plantejament a nivell de projecte que sigui atractiu per les jugadores, i és complicat. Per sort tenim l'estructura que tenen contracte i que la majoria de jugadores continuarà, i bueno, sempre hi haurà alguna incorporació nova, això segur, de bon nivell, i penso que la temporada que ve tindrem molt bon equip també.
Bé, doncs, deixant la porta oberta, tenir novament una bona plantilla, tot i aquestes sortides, David Palma. A les 8 del vespre arrenca el primer partit de la semifinal, Astralpool Medi a la Finet Work Aquatics. Dijous es tornen a veure les cares a 8:45 a la Josep Vallès, i si fos necessari aquest tercer improbable partit, podríem dir, la sèrie tornaria dissabte al club aquesta temporada, però entre Lliga i Copa de la Reina s'han trobat s'han vist les cares 3 vegades, amb triple victòria per les de David Palma, que són les vigents campiones de Lliga, recordem, aquestes 3 victòries per 4, 7 i 10 gols de diferència.
Gràcies, Pau Vituri, fins ara.
Adeu.
Un minut i les 2. Demà aquí a l'Hotel Suís tindrem a Juan Delgado, l'exarlequinat, que amenaça el Sabadell com a davanter de la Nucía. També la roda de premsa d'Àlex Gualda. Tindrem a Mireia Torres. Tindrem bàsquet, waterpolo, amb el que passi avui a la Finet Work Aquatics, o una mica de natació artística amb l'Emma García. Això d'aquí a 23 hores, d'aquí a 23 segons, al Notícies Migdia, amb la Núria García i tots els companys dels serveis informatius. Abraçada del Toni González, al control de so, també del Raül Medina, com a estudiant en pràctiques de la redacció d'Esports d'aquesta casa. Que vagi bé, bon dimarts!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.